De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Ràdio Principat, Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Rebin una ben cordial salutació des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on avui fem el programa. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més en la cadena Estel, Ràdio Principat. Comentarem les lectures de la festa de l'exaltació de la Santa Creu, que és el que litúrgicament parlant celebrem avui a l'Església. Benvinguts al programa. Ens acompanyen els tertulians Maria Armengou, Xavier Francino i mossèn Ramon Sàrries. I ara els presentem. Maria Armengou, hola, què tal? Benvinguda al programa.
Benvinguts, gràcies.
És metge anestesiòleg, mare de família i col·laboradora a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Gràcies per ser aquí de nou, I també mossèn Ramon Sàrries, que és el seu rector, precisament, de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Què tal?
Molt bé, molt bé.
Content també d'estar aquí?
Sí, home, sí. Estar aquí sempre, sempre. I de la vida també. Escolta, sí. A la llarga, que s'ha fet donar gràcies a Déu de la vida que tenim, de les sí. coses que... Sí. Puc fer, escolta'm.
Recordem als oients doncs, que també és arxiprès de les Valls Andorres, que és molt bonic aquest títol, arxiprès de les sí, Valls Andorres, sí, que sí?
Sí, m'investeix molt, sí.
I Xavier Francino, hola, què tal?
Molt bé, vosaltres.
Contents de tenir-lo aquí de nou per fer la feina.
I nosaltres de ser-hi.
Pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Que sí?
Sí, senyora.
Doncs, amics, amigues, l'Àlex Alsina es cuida de la part tècnica del programa i Maria Marín, qui els parla, de la presentació i conducció de la taula de l'Evangeli. Dit això, ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta festa de l'exaltació de la Santa Creu és del llibre dels Nombres i del capítol 21.
En aquells dies, tot fent camí, el poble acabà la paciència i mal parlava contra Déu i contra Moisès. Deia:
per què ens vau fer sortir d'Egipte si hem de morir en aquest desert? No hi ha pa ni aigua i ja estem fastiguejats d'aquest menjar tan miserable.
Llavors el Senyor envià serps verinoses que els picaven i molta gent moria. El poble anà a trobar Moisès i li digué:
hem pecat mal parlant contra el Senyor i contra tu. Prega al Senyor que ens tregui aquestes serps.
Moisès pregà pel poble i el Senyor li digué:
forja una imatge d'aquestes serps i posa-la en forma d'estendard. Els que hauran estat picats i la miren salvaran la vida.
Moisès va fer una serp de coure, la va posar en forma d'estendard i tothom qui havia estat picat, si mirava la serp de coure, salvava la vida.
El poble israelita murmurava contra Déu i Moisès. El Senyor va enviar serps verinoses que els piquessin. I Moisès forjà una imatge de serp que, i la persona que havia estat picada, mirant la serp, salvava la vida. Ara bé, quin missatge té aquest text avui per a nosaltres? Perquè en té un, com tota la paraula de Déu, mossèn Sàrries, que vol començar vostè? O diversos?
O més d'un. Jo d'entrada vull dir una cosa, mira, després ja continuarem si convé. La murmuració, la desconfiança sistemàtica provoquen la mort espiritual.
Ah, està bé.
Persona que es mou en aquests paràmetres no reeixirà espiritualment.
I això per què ho diu?
I això s'il·lustra, ho dic per experiència.
Ah. Bé, no? Molt interessant.
No, per experiència de gent que has parlat, gent que has confessat, gent que dirigeixes espiritualment, gent que dius, bueno, quan entres en aquesta dinàmica, això condueix al no-res. Tant, ni la desconfiança ni la murmuració. I dic aquestes dues paraules perquè són les que surten aquí a la lectura d'avui, que s'il·lustre aquest pensament amb el fet aquest de les serps que picaven i tot això. En principi, doncs, és això.
Molt bé, algú altre vol comentar res més? Xavier, Maria, digui.
Jo penso que amb aquesta imatge de la forja, una imatge d'aquesta serps, etc., el que diu la lectura, i podem veure en el futur la creu de Crist, sí, i a les serps que picaven, i podem veure la imatge del pecat per la creu, l'estandard, El qui mira la creu, ja se suposa que hi ha d'haver l'arrepentiment, salvaran, no moriran. Penso que és una de les imatges que s'hi poden dedicar.
Aquest pensament, fixa't en report, el trobarem després de l'Evangeli. La serp és la imatge de Jesucrist, mirar Jesucrist, i que la serp de forjada, vull dir, la serp forjada és la imatge de Jesús, i la serp que picava, tenint en compte que el relat bíblic, la serp és el culpable del pecat dels primers homes. Sí. Sí, el serp era un animal de les religions orientals temut perquè és amagat, és distret, no el trobes, però hi és actiu. I també era un remei de curació. Això també era un remei de curació. D'alguna manera aquesta esfera forjada també ens ho recordi. I el Xavier ens explicarà una imatge ben coneguda avui, que la veiem molt i que és al·lusiva d'això.
Bueno, és que abans comentàvem que semblava propaganda de les farmàcies, això. Que també tenen la serp com a estandard.
Sí.
I aleshores, en certa forma, diguem que les mires i et cures, podríem dir-ho, sí, també.
I vas allà, només que mira, vas allà...
Passes per caixa i et cures.
En realitat, de la mateixa serp es treu el verí, que se fa l'antídot.
Sí, sí, sí.
O sigui, la cosa, en aquell temps no ho sabien, probablement no es coneixia això,
Sí que es coneixia, sí. La serp com a animal curatiu, que entra en remeis de curació, sí, els antics de remeis aquests en sabien molt.
Sí, però vull dir que fos el seu verí mateix que es pugui transformar en l'antídot per salvar aquella persona... Doncs, clar, això encara no hi havia, no crec que hi haguessin arribat.
A mi em crida l'atenció que aquesta prova de passar el desert sense pa i aigua, que al final els israelites devien pensar que allò era un càstig, i allò no era el càstig, allò era la prova, el càstig ve després. És a dir, el càstig ve davant de la desconfiança i ve davant de la desesperança. Quan tu abandones... és aleshores quan tens el càstig, però aviam, no és un càstig que dius no, és que Déu et castiga, no, és que el càstig el tens tu sol. Dit d'una altra manera, el compliment de la paraula és evident que té una transcendència de guanyar-se la vida eterna, però és que si aconseguíssim que es complís la paraula, també compliríem el que demanem al Pare Nostre, vingui a nosaltres el vostre regne, tindríem el regne de Déu a la terra, sí, complíssim el Pare Nostre. Quan deixem de complir la paraula, és aleshores que rebem el càstig, pues perquè al final acabes comprovant que es generen les desinjustícies, es generen les guerres, es genera la insolidaritat, es generen totes aquestes lacres que ens afecten, en definitiva, perquè no hi ha amor.
Jo sobre les serres encara vull explicar una anècdota que veig que no ha tingut continuïtat, però que en un moment determinat sí que va ser molt present. La simbologia de les primeres comunitats cristianes, molt sovint hi havia una serp. Jo recordo que el professor ens va comentar que la serp va ser, menys d'un temps, símbol de la resurrecció. Pel fet aquest de mudar la pell, sembla com que deixa el cos mort i que reviu amb un cos nou. De les serps que deixen la pell, canvien la pell.
És una imatge interessant.
És una imatge... I no l'he vist continuada en la història de l'Església o en els comentaris dels Sants Pares. En canvi, quan jo estudiava, em va cridar molt l'atenció.
Però és que la serp també té una component negativa, vinculada al pecat, a la traïció, sí. Una cosa que s'arrossega, que s'arrossega per tard, que traïció, etc. Que jo diria que supera qualsevol altra imatge que puguem
possiblement,
crear.
Possiblement, l'animal temut que la seva serp ha sigut. La mala propaganda que s'havia fet des del Gènesi.
El Gènesi, sí.
Des del Gènesi, des del començament.
El salm responsorial d'aquest diumenge, que celebrem la festa de l'Assaltació de la Santa Creu, com els hem dit, doncs és el número 77 i té per resposta «No oblideu les obres del Senyor». El salmista ens crida a l'escolta de l'ensenyament del Senyor per aprendre. Què fem? Escoltem el Senyor o no l'escoltem?
Bueno, hi ha la fidelitat, perquè de fet el salm en definitiva el que diu és que quan tens en moments de tribulació, en moments de necessitat, t'aculls a Déu, i quan te tornes a trobar bé, quan te sents confortable, doncs aleshores l'abandones, i després quan això s'acaba, perquè s'acaba acabant, doncs tornes a ell, i malgrat tot diu, doncs, diu ell, tot amor entranyable, els perdonava la culpa i la vida refrenava tot el seu rigor i s'aguantava per no ser sever. És a dir, hi ha una misericòrdia infinita i sort n'hi tenim, perquè la naturalesa humana és la que és ara i ho era fa 2.000 anys.
Sí. Se repeteix la història.
Encaixa molt bé amb la lectura que hem fet, perquè no oblideu les obres, no oblideu les obres del Senyor, i en canvi els israelites obliden tots els favors que al llarg dels 40 anys, o sigui, al principi, ja quan tenen set, apareix la roca, que surt l'aigua, el manà, a pesar que el critiquen, el manà, perquè tampoc no els hi satisfà, i idolatria, o sigui, una sèrie de coses, i quan es veuen, llavors, amb el, per exemple, amb el de les serps o de les altres maldats que els hi van caure a sobre, llavors, a Moisès corrents prega per nosaltres, perquè ens lideri, o sigui, que s'obliden de les obres del Senyor i cauen altra vegada. I és el que passa, que ens en oblidem moltes vegades del que hem rebut, del que som, de tot el que hem de donar gràcies, i no obstant, pues, ens ho paguem, caiem i...
En la vida cristiana, per això hi ha una realitat, que l'instrument de suplici, que és la creu, esdevé per al cristià un símbol de la salvació i de la curació. Això és claríssim. El que ens han recriminat, diu, home, per què teniu una creu de símbol? Pues ben, allà on van matar... Precisament per això. Perquè és la manifestació de la gran obra de Déu, la gran obra de Déu, que és l'amor de Déu, fins a deixar el seu fill que mori la creu. I llavors la creu és el signe de la salvació i de la curació per nosaltres. No un instrument de suplici.
Doncs passaríem ja a escoltar, si els sembla, contertulians, la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquest nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis es reconeguin que Jesucrist és el Senyor a glòria de Déu Pare.
Tot i que es considera un himne antic, sempre en aquesta carta, per a il·lustrar què vol dir tenir els mateixos sentiments que tingué Jesucrist, en aquests versets que hem escoltat. Veiem, doncs, quin missatge té per a nosaltres, o quins missatges. Qui vol començar? Mossèn Sares?
També puc començar jo, sí, senyor.
Digui.
Bé, d'entrada, commemorem el misteri pasqual, la mort i resurrecció de Jesús. Això penso que val la pena que ho tinguem en compte. Abans, anem a buscar la història de la salvació. Si Adam i Eva, enganyats per la serp, volien ser com a déus, Jesucrist, que veritablement era Déu, fa el gest contrari i s'abaixa, pren la nostra condició humana, llavors aquí hi ha tot aquest càntic, el missatge del càntic, de l'abaixament de Jesús, la nostra condició humana, fet en tot com nosaltres, davant del pecat, assumeix la mort, una mort vergonyosa, la mort de creu. És el camí contrari al que fa la iniciativa humana. La iniciativa humana, el desig, l'anhel humà de fer-se com Déu, provoca que Déu es faci home com nosaltres. És el cantó contrari. Després vindrà la segona part del càntic, que serà l'exaltació. Pot entrar ja aquesta iniciativa de Déu de rebaixar-se per respondre al desig de l'home d'arribar a Déu, de fer-se com Déu.
Què més hi aporten, doncs?
Bueno, una condició humana que, a mi m'ha agradat molt la contraposició aquesta que posa el mossèn. Veus? Per això els mossens en saben més que nosaltres, d'aquestes coses. I per això ells fan els sermons de missa i nosaltres no els podríem fer, segurament. Però dignifica la condició humana. És a dir, no et cal ser com Déu per ser com Déu. És a dir, no et cal usurpar el paper de Déu per tenir la condició divina, sinó que n'hi ha prou amb tenir la condició humana, això sí, amb dignitat. És a dir, estimar i estar obert als designis de Déu, no pretendre substituir-lo a base de, no sé, abans parlàvem de decisions, que dius, bueno, és que estem, l'home vol actuar com Déu i això és el que se'l castiga al Gènesi, l'expulsió del paradís. Què vol dir actuar com Déu? Doncs prendre decisions i adoptar actituds que en principi l'home jo crec que no li corresponen, des de decisions en relació a la vida dels altres, parlem d'avortament, parlem d'eutanàsia, fins a altres coses potser més planeres i més, però com disposem de la natura, com estem alterant l'ecologia, com estem... Això són decisions que l'home està jugant a aprenent de bruixot, està jugant a fer de Déu, i el resultat és el que és.
Maria, alguna cosa?
Estic completament d'acord amb en Xavier, no?
Xavier.
Amb en Xavier, perquè és la realitat. Vull dir, l'eutanàsia, l'avortament, i és un tema en què, per desgràcia, no hi tenim res a fer. Vull dir, és una cosa que està acceptada i simplement els cristians hem de saber què és, com ens podem... No podem acceptar-ho. I, malauradament, hi ha molts cristians que l'accepten. L'avortament i l'eutanàsia diuen, bueno, doncs, total, si aquesta persona no té més solució, és una mort digna, però, a veure, estan confonent la mort digna. La mort digna ja existeix. O acabar amb la vida d'aquella persona amb uns mitjans que no deixa de ser una mort provocada. La mort digna és aquella que tu procures, que aquella persona no tingui dolors, no tingui la sensació de que se sent desemparat, perquè malauradament moltes vegades passa això, de que ja tornem a ser millor, de que aquella persona no està atesa com se l'ha d'atendre a nivell familiar, a nivell inclús des de l'aspecte mèdic, quan ja no hi ha res a fer, és que arriba un moment que jo tinc el record d'un pacient meu que li feia un tractament del dolor, una persona jove, que tenia un càncer, i em deia, quan me vinguis a veure, no vinguis com a metge, seu. Però si te sentes, seu fins que jo et digui que te'n pots anar. Perquè ell veia que era veritat, i moltes vegades no podies atendre'l en el sentit de que tu pujaves un moment a veure'l i li feies el que li havies de fer, però tenies altres feines, no? Però ell... I això em va quedar molt gravat, quan me deia, si vens com a metge, no vinguis. Si vens, seu i parlarem. I profund, una persona que, a més, ni era creient. Vull dir... però que sabia molt bé el que volia i al final va acceptar la mort. Jo crec que no fa falta ja dir la misericòrdia de Déu. Tothom la sap fins on pot arribar, no ho sabem fins on pot arribar, però tothom la coneixem, que és misericordiós i que en aquests casos, doncs, ell sap.
Aquesta frase que diu aquí de la lectura. Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la condició d'esclau. Això se suposa que també nosaltres ho hem d'imitar, com a mínim, perquè fer-ho com a ell impossible, però imitar-ho sí. Això de fer-nos esclaus dels altres en la vida quotidiana, en la relació, això com ho portem?
Bueno, això és l'actitud de servei que fem a la nostra vida. Això és el tema de l'actitud de servei. Jesús, els apòstols, els en parlava. Que vulgui ser el primer ha de ser el vostre servidor.
Però com ho assumim nosaltres?
I llavors Jesús ho feia... Llavors Jesús... Home, aviam, nosaltres ho podem fer amb la vida, amb, diguem, el dia a dia de la nostra vida, assumint aquelles coses que no ens ha fet vergonya de fer, com és fer un servei amb un altre, perdre el temps per estar amb un altre, això que deia la Maria fa un moment, que ella anava, esclar, dius, bueno, ella anava com a metgessa, tenia poc temps per estar allí, però si el malalt requeria una major presència, seu allí i estigues una mica al seu costat. Aleshores, esclar, diguem, el sentit de baixar-se a la condició d'esclau és fer aquests gestos que manifesten que hi ha un amor, hi ha una donació, hi ha una entrega als altres. A nivell de família, la relació entre els esposos, la relació amb els veïns, acceptar fins i tot tenir veïns sorollosos que són d'aquests incordians, acceptar que els fills doncs, van de fer el seu camí i no sempre estaran al teu costat i han del salvol de casa. A nivell de companys de treball, treballem tots plegats, no per fer-nos a punyetes, sinó per ajudar-nos els uns als altres. Jo aquí veig una cosa que ha apuntat el Xavier i m'ha agradat com ho ha dit. El fet de ser homes, ser de la condició humana, és important. I és una gran cosa. I siguem conscients que som els sers més importants de la creació. Des d'això, som els sers més importants de la creació. I que estem cridats a ser com a déus. Sí, aquell anhel d'Adán i Eva al començament, o de tota aquesta literatura que hi ha hagut al llarg de la història de l'home que vol ser com Déu, Prometeu i tota la història, tots els relats de la literatura, és que acabem siguent com déus. Perquè Jesucrist, Déu, s'ha volgut fer com nosaltres, perquè nosaltres puguem ser déus. O sigui, la grandesa de l'home és que acabi siguent com Déu.
Continuem endavant, doncs ara ja escoltant la darrera lectura, que és de l'Evangeli de Sant Joan i del capítol tercer.
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem:
ningú no ha pujat mai al cel fora d'aquell que n'ha baixat, el fill de l'home. I així com Moisés, en el desert, enlairà la serp, també el fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els que creguin en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell.
Un llenguatge aquest entre Jesús i Nicodem, tot ple de símbols. Vindria a dir-nos aquest breu fragment que el creient se sent estimat per Déu en la creu de Jesucrist i li dona una nova vida. Nos, ens ho creiem, això? Què hi dirien vostès? A veure, qui vol començar? Xavier? S'inspira o no?
Aviam, estem en un món que és un desastre.
Sí. Està desanimat, sí,
no, és veritat. No hem aconseguit enredar-ho tot molt. Des de la convivència familiar, municipal, nacional, internacional, és a dir, tenim un... Ara bé, diu, Déu envia el seu fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. És a dir, el qui baixa els braços, el qui abandona, el qui desisteix de fer alguna cosa perquè això sigui millor, aquest l'està condemnant. El Clar. Qui, en el moment en què tu renuncies a millorar el que t'envolta, en el poc o molt que tu puguis fer, cadascú tindrà el seu àmbit, n'hi haurà que seran molt influents i podrien fer molt, i n'hi haurà pues, que el seu àmbit pues, és molt més domèstic, però cadascun en el seu, al moment que tu renuncies, L'estàs condemnant? Jesús no ho va fer. Quin dret tenim nosaltres a fer-ho? Aleshores, quin és el nostre objectiu vital? És a dir, quan tu t'aixeques del llit, i això és la meva experiència personal, tu et planteges, aviam, jo avui per què m'aixeco del llit? Per què surto de casa? Bé, un pot sortir de casa per fer molts diners, un altre pot sortir de casa per veure a qui pot violentar o de qui pot abusar, un altre sortirà de casa per dir, bueno, doncs jo surto de casa per fer la vida d'aquells que es relacionin amb mi, en allò que de mi correspongui, que a mi em toqui, jo surto de casa per fer-los la vida més fàcil, més agradable, més simpàtica, més el que vulgui. I això després es tradueix cadascú en el seu àmbit, que pot ser coses molt elevades o coses molt, molt planeres, però si això ho féssim així, ja és una forma de mirar de salvar el món. Petita, cadascú en el seu nivell. Aviam, abans dèiem prendre la condició d'esclau, és a dir, esclau al servei dels altres. Bueno, hi ha molts nivells. Hi ha el nivell de la Teresa de Calcuta, jo no hi aspiro, però després hi ha el nostre nivell domèstic, que és perfectament assumible, assequible, i tindria un gran efecte si això ho féssim tots.
Però què passa? Per què no ho fem? Potser no ho copsem. A la catequesi parroquial no ho hem rebut, la catequesi familiar tampoc, la
perquè
família...
Fa molt temps, fa molt temps...
Alguna cosa falla, no?
Sí, és clar que alguna cosa falla, perquè fa molt temps que hem perdut l'altre de vista, perquè només som... ens hem convençut i ens han convençut, perquè interessa des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista comercial, des de molts punts de vista, perquè interessa crear en cadascun la sensació de que és el centre del seu univers. Hi havia un diari que feia una propaganda que deia la teva opinió és la que més ens importa. Bé, això potser sí o potser no. Però, en definitiva, això, que depèn de qui siguis, si ets un investigador, si ets un home pare de família responsable, si ets un home que paga els seus impostos, pues la teva opinió m'interessa. Depèn de qui siguis, no m'interessa. Però ben és una cosa que ven el producte, sigui vendre vots, o sigui vendre diaris, o sigui vendre dentífrics, o sigui vendre el que sigui. És clar, el bombardeig ha estat tan constant, tan intens, sense que han perdut l'altre de vista. Només ens veiem a nosaltres i tot gira al voltant nostre i dels nostres desitjos.
Això és un perill, aquí hi ha un perill amb això que estàs dient, que d'aquí al convenciment que l'opinió de la majoria és la veritat, és molt proper, eh?
Ah, sí. Hi va haver una escola, en una classe, en què es va plantejar si Picasso era mort. I la mestra, en lloc d'anar-ho a buscar, a la Wikipedia o a la enciclopèdia, o preguntar-ho amb el que ho sàpigues, van votar.
No ens faci riure, va.
Per favor.
És cert,
això és
real.
I votaven
és
què?
Real. Si Picasso era mort o era viu.
Però què podien votar?
Cadascú pensés recordar.
És a dir, la veritat la conforma la suma de veritats individuals. La veritat és relativa, fins i tot la de la mort d'una persona. La veritat és relativa, tu tens la teva veritat, jo tinc la meva, i la suma de les veritats fan la veritat.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens està posant el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en què hem comentat per a vostès les lectures de la festa de l'Exaltació de la Santa Creu. Ho hem fet gràcies a la Maria Armengou, metge anestesiòleg, mare de família i col·laboradora a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Aquí donem les gràcies.
Gràcies a vosaltres i molt contenta d'haver, a pesar de que és la primera vegada i tinc moltes mancances.
No es preocupi. La tornarem a convidar. També gràcies al Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell i pare de família. Gràcies, Xavier.
A vosaltres per convidar-me.
I finalment, gràcies a mossèn Ramon Sarria, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Gràcies, mossèn Ramon.
Ha estat un goig, eh?
I a vostès, amics i amigues, doncs saben que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs amb els seus suggeriments, les seves opinions i els seus comentaris sobre la taula d'Evangeli. Sisplau, continuem fent-los arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Això si ho desitgen. També sàpiguen que ens trobaran al Facebook. I finalment dir-los que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Us ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.